Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Els temps canvien a una velocitat que és difícil de seguir. Una de les fonts principals de canvis és l'avenç tecnològic i les seves aplicacions en àmbits com la medicina o les comunicacions. Tanmateix, tota la nostra vida, el nostre dia a dia ha canviat, no només aquests àmbits o aquests sectors. Amb la generalització i el desenvolupament d'internet i les xarxes electròniques de comunicació, ja no ens comuniquem de la mateixa manera. Ja no ens truquem, si no és fonamental, perquè tenim el WhatsApp, el mail, els missatges de text. No esperem el diari del matí o el de les notícies del vespre per conèixer les notícies, perquè les anem seguint al Twitter. I si volem consultar una recepta o l'opinió d'un expert econòmic, no busquem un llibre especialitzat, sinó el seu blog. Aquesta revolució també està deixant petja en les formes de fer comerç. Fa uns anys, si volíem regalar una novetat literària, anàvem a la llibreria del barri. Ara, mirem i remirem per internet, seleccionem comprar, posem el número de targeta de crèdit i rebem el llibre en un termini d'una setmana o de 10 dies. But since the gods gave... Aquesta nova manera de fer comerç canvia no només les estructures empresarials, sinó la manera de comunicar els productes, d'arribar al públic i també les prioritats de les persones a l'hora d'escollir un article o un altre. Avui, en plena campanya de Nadal i en un espai d'anàlisi sobre l'economia, hem considerat necessari dedicar un programa especial al comerç electrònic. I ens farem tantes i tantes preguntes, com per exemple, és segur comprar per internet? Què passarà amb les botigues de barri si tothom compra per internet? Què cal tenir en compte a l'hora de comprar per internet? Aquestes i moltes altres són les preguntes que ens resoldran els nostres experts d'avui, el senyor Lluís Alegre, economista exconseller de Comerç, Consum i Turisme, el senyor Alejandro Goñi, president de Pime Comerç, el senyor Josep Cardona, secretari del Gremi de Pastissers, el senyor Josep Xavier Vallespí, expert en comerç electrònic i director de projectes de Diprotect, i el senyor Àlex Ferreres, propietari de Còmics i Ninos, botiga virtual. Així doncs, serà això en uns minuts. Primer, l'escoltem l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
La vida moderna, amb tots els avenços incorporants, ha generat poder gaudir i alhora necessitar una gran quantitat de productes i serveis, i per abastir-nos recorrim al comerç. Són molt diverses les necessitats: queviures, parament per la llar, vestit, serveis elementals i no tan elementals, com poden ser els subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia, per dir-ne només uns pocs. En els desplaçaments, tant per motius professionals com de lleure, apareix tot el món dels transports, hotels, restaurants, i podríem anar continuant. Perquè tot això funcioni, veiem que hi ha compradors d'un costat i, per l'altre, subministradors dels productes o serveis que es necessiten, és a dir, apareix l'ampli món del comerç. Perquè hi hagi un bon comerç, cal que es donin unes premisses importants que es corresponen als principis definidors d'un mercat i que podríem dir d'una manera resumida els següents: molts compradors i molts venedors, de tal manera que generi un equilibri on ningú tingui una situació de domini vers l'altre. Això generarà uns preus que han de satisfer tant els compradors com els venedors, resultant uns preus raonables. Que es doni la convenient transparència que garanteixi la seriositat de que es ven el que es diu que es ven, sense trampes i o enganys, i per tant una adequada disciplina de mercat, o el que és el mateix, garantir els drets dels uns i dels altres. Antigament, aquestes transaccions es feien en els mercats. La vida dels pobles giraven a l'entorn del mercat del mateix poble o de la capçalera comarcal, que acostumaven a ser setmanals, i les fires de temporada, que tradicionalment constituïen un autèntic esdeveniment social. Això avui ha evolucionat cap a moltes i diverses formes de comerç. Nous hàbits de la població, grans concentracions urbanes, noves formes de treball, la incorporació de les dones al món laboral fora de la llar, entre d'altres, han provocat noves necessitats i, conseqüentment, també nous plantejaments comercials. Veiem com hi ha un comerç de proximitat que s'ha modernitzat i posat al dia en les últimes dècades. També han aparegut grans equipaments comercials. Tot això ha generat una dinàmica que ens ha acostumat a un conjunt de noves pràctiques. Campanyes de rebaixes, liquidacions, ofertes, saldos... Fórmules de màrqueting que poden arribar a generar impuls per fer-nos comprar coses que quan som a casa veiem que no són de tanta utilitat. Per acabar d'adobar aquesta situació, les noves tecnologies ens permeten comprar des de casa i a l'hora que més ens convingui, pràcticament tot allò que puguem necessitar, des del més elemental fins unes vacances en els llocs més allunyats, podent-ho pagar per mitjans també electrònics. Aquestes positives possibilitats, que ens faciliten grans oportunitats, si són mal utilitzades, poden portar-nos també molts mals de cap. D'aquí que és necessari aprofundir en totes les conseqüències que puguin seguir en les actuacions que portem a terme i, alhora, exigir que se'ns donin garanties d'un bon funcionament. Les administracions públiques deuen establir els marcs ordenadors de l'oferta comercial junt amb les raonables garanties per tal d'evitar caure en pràctiques enganyoses que generin desconfiança en els consumidors.
Per tal de treure l'entrellat aquest tema que ens toca en el dia a dia, tant com a usuaris com a, treballadors, hem convidat a acompanyar-nos en el dia d'avui el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Alegre.
Bona tarda.
M'imagino que des dels inicis en què vostè treballava el que era el comerç a Catalunya fins ara ha vist passar moltes coses, no? Molts canvis.
Bueno, des que érem joves hem vist que hi ha hagut una gran evolució. Una mica és el que l'editorial venia una mica a sintetitzar, uns grans canvis, no? I aleshores crec que ara parlem sempre com... El professor sempre diu, aquesta lliçó és la més important, no? Jo m'agradaria definir molt el comerç com per la seva vessant social, perquè en el fons és el que permet el contacte de persones amb persones, de poder donar compliment a les necessitats d'aquestes persones a través d'uns altres que produeixen béns i serveis. I ha modernitzat, evidentment, noves tecnologies, noves fórmules que ens faciliten, però jo crec que el comerç, perquè sigui un comerç potent, ha de ser divers, ha de tenir diferents modalitats i aleshores el comprador ha de tenir la suficient informació i preparació per poder escollir en cada moment allò que li resulta més convenient. I, per tant, els avenços són bons, però portats a un límit, també ens podria arribar a portar inclús a un aïllament que em sembla que no seria positiu. Però en la vessant social, això de poder parlar amb una persona, per moltes coses em sembla que té un compliment que és positiu. Per tant, jo definiria el comerç com un element social que el que fa és donar facilitat a que nosaltres ens puguem abastar de tot allò que necessitem.
Amb aquest estament posat sobre la taula, sobre el que és el comerç, des d'una vessant més social, presentem una mica els nostres contertulians d'avui. Tenim amb nosaltres el senyor Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Des de Pimec, m'imagino que també ajuden o promouen el suport tant en el comerç com en les noves vies
d'utilització del comerç. Sí. Abans m'agradaria dir que, en poques paraules, l'amic Alegre ha sintetitzat perfectament el que diríem l'arrel del comerç a Catalunya, no? El contacte humà, que aquest és un element que sense desmereixer els elements posteriors que tenim ara, avui en dia, que hem marcat molt bé, que el públic pot triar, això és el principal. Això és el principal, que crec que no hi ha hagut cap època que el públic pugui triar tant com pot triar ara, des de totes les vessants. Però sí que des de Pimec, a veure, ens interessa una cosa, és estar al tanto de què està passant, com està passant perquè els nostres gremis, les associacions que tenim afiliades, tot el comerç que tenim afiliat, poder-lo aconsellar, ajudar amb la millor manera. jo crec que en aquest cas estem a l'última, sobretot amb informació, no? I, home, el comerç electrònic, que és una mica la novetat, per dir-ho d'alguna manera, que no és tan novetat perquè ja porta molts anys rotllant, hi és. Però jo diria que està en un moment de trànsit. I potser m'arriesgo a dir-ho. Mira, per posar un exemple, hi ha dos monstres, o bueno, monstres, dos grans empreses de venda per internet, una és Privalia, per exemple, que va arrencar com a, i que físicament ha posat botiga a Barcelona. O sigui, ha obert botiga aquí a Barcelona, i una altra que és una altra que històricament, abans que Privalia, que era Venca, per exemple, també ha obert botiga a Barcelona. O sigui, segueixen fent la seva venda per internet, però segurament els han trobat a faltar alguna cosa, que és una mica el que diu la Mica Alegre, no? El contacte humà, saber què pensa el client directament, poder parlar amb ell, veure-li els ulls, sentir-lo, això és bàsic, no? Jo crec que aquesta és una part que no hem de perdre mai. Potser un dia la perdrem, perquè tota la vida no... Però jo crec que ens costarà molt, i sobretot aquí a Catalunya, que el comerç és una part de l'ADN de Catalunya, vull dir, nosaltres hem estat sempre uns pioners en el comerç. Per tant, des de Pimec, nosaltres mirem de tot això, tenir-ho molt en compte, saber cap on va el client, què busca, què demana, i llavors passar-ho a les nostres associacions que tenim afiliades.
També ens acompanya avui el senyor Josep Cardona, secretari del Gremi de Pastissers. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I a tocar de les festes, deuen tenir molta feina aquests dies.
Bé, de feina de preparar en tenim, ara esperem que tinguem feina a vendre, també, no?
M'imagino que bé. En el vostre àmbit també deuen haver vist molts canvis.
Evidentment, una mica... una mica abundant amb el consens que aquí hi ha, és evident, jo represento un sector molt específic, no? Diguem-ne, en el qual doncs, les tecnologies també les hem introduint, però bé, el que hem detectat, inclús jo com a professional i empresari de la pastisseria, veig que la gent, doncs, quan vol botiga, vol veure una gran varietat, vol ser aconsellat, que això també és molt important. I després, a vegades, doncs, jo penso que una mica si aquestes noves modalitats de comerç electrònic arribessin a l'últim extrem, els nostres pobles i ciutats i viles quedarien molt, molt desèrtiques, no? Jo crec que, bé, hem de... conviurà la diversitat del comerç, jo penso que és bàsica, no? I bé, doncs amb els temps que estem, doncs la pastisseria, sobretot a Catalunya, que té unes arrels de tradicions i de diades doncs molt potent i que la gent, a pesar de la crisi, doncs les va seguint, jo penso que això, diguem-ne, costarà molt de desaparèixer. Anirà evolucionant, evidentment, també els pastissos també van evolucionant, però penso que aquest comerç tradicional evolucionat continuarà vigent perquè, en fi, el consumidor ho demana.
Clar, no és el mateix tenir una pastisseria i haver de tenir un pastís de cada classe que posar-ho per internet i que sigui a petició. Imagino,
sí,
no?
Bé, penseu que de pastissos personalitzats en fem cada vegada més, vull dir, festes d'aniversaris o bé celebracions familiars, però bé, una mica crec que el sector està preparat doncs, per donar una resposta ràpida, eh? Vull dir, en fi, es pot personalitzar un pastís i, evidentment, amb una certa previsió doncs, d'una hora o dues es pot fer un pastís doncs, amb una qualitat personalitzat totalment.
Caram, ja ens està agafant salivera aquestes hores. Ens acompanya també avui el senyor Xavier Vallespí, expert en comerç electrònic i director de projectes de Diprotec, de l'altre vessant, podríem dir, no?
Sí, correcte.
Ben bé, molt comerç electrònic.
Efectivament. Bona tarda, primer. Sí, he vist la resta de contertulians que mencionaven la vessant social del comerç, que efectivament és molt important. Jo potser ho veig des d'un altre punt de vista, que no tant els riscos que pot haver-hi socialment amb el comerç, amb els canvis que estan havent-hi, sinó des del punt de vista tecnològic. I des del punt de vista tecnològic, haig de dir que és absolutament apassionant. O sigui, s'obren uns reptes molt, molt importants. Cada any canvia completament la concepció del comerç. Van sorgint noves oportunitats, com deia l'editorial al principi, noves formes de venda, nous productes que no existien fa tan sols uns mesos, i els mitjans tècnics que suporten tot això van canviant constantment. Aprofitant que Barcelona és la capital mundial del mòbil, realment Catalunya i Barcelona es converteixen en un focus tecnològic molt important dintre del comerç electrònic. I sí que veig els possibles riscos que pot haver-hi, que tot aquest canvi, sobretot aquest canvi brusc que s'està produint, però realment la contrapartida és els canvis i les possibilitats tècniques que van sorgint i l'agilitat que mou tot aquest comerç electrònic. Realment, a mi personalment, és una cosa molt, molt apassionant.
A vegades, quan mirem el que pot fer la tecnologia per nosaltres o el que està fent en el món com el comerç, ens espanta una mica, i aplicar-ho en el nostre dia a dia ens costa. Precisament per això hem convidat avui el senyor Àlex Ferreres, propietari d'una empresa que és totalment portada a través del comerç electrònic, que es diu Còmics i Ninos. Bona
Hola,
tarda.
Bona tarda, Carla.
Experiència positiva?
Sí, experiència positiva. Ja fa 2 anys que vaig crear aquesta botiga virtual i de moment va tirant, cosa que ja és prou bo. La meva idea inicial era tenir una botiga física, però vaig veure que la inversió era massa alta i per això em vaig acabar inclinant per aquesta opció de la botiga virtual. M'agradaria dir que hi ha a vegades la visió, crec que equivocada, de que el comerç electrònic substituirà el comerç tradicional, i crec que en això no ha de ser així ni serà així, perquè el comerç electrònic el que fa i la seva idea és de complementar el comerç tradicional. La meva idea és, si continua aquesta botiga virtual creixent, doncs és algun dia de tenir també una botiga física i que les dues es complementin entre elles.
Una mica com ens deia el senyor Alejandro Oñi, no? Poder tenir tant la vessant física i de contacte personal amb les persones com les facilitats que ens pot aportar la tecnologia.
Correcte.
M'imagino que quan parlem del comerç electrònic o de les noves vies de comerç o d'arribar al públic, que no sempre és electrònic, a vegades també és aproximar-nos més a les persones, facilitar o donar personalització, com ens deia el senyor Cardona, amb pastissos personalitzats. Quan parlem de tot això, se'ns acumulen les preguntes o els dubtes. Les positives són arribar més al públic, i les negatives, per exemple, del comerç electrònic?
Jo negatives tampoc diria negatives. Jo crec que també hem de definir bastant que les necessitats de la població són molt diferents, per exemple, en funció de l'edat. Una persona gran doncs té uns costums. Una persona jove, i el dir jove, en aquest moment ja podem parlar de 10, 14 i 15 anys, ja
prenen mòbil,
les seves decisions. Inclús sí, ja. Sí, sí. I per tant, aquesta evolució ràpida doncs s'ha de contemplar. Davant d'això, què vull dir? Hem de procurar que ningú quedi despenjat. Aleshores, per exemple, com deia el senyor Cardona, una ciutat sense comerç és una ciutat morta. Jo, quan vas en alguns llocs que ho enyoren, per exemple, de centre Europa, i a les 7 de la tarda, entre que a vegades és una mica foscot, doncs et fa por anar pel carrer. En canvi, quan aquí vas per qualsevol carrer i veus els aparadors i la lluminària, és que inclús un factor de seguretat cívica, no? Per tant, això, vull dir, jo crec que si tenim en compte el que ningú quedi despenjat, una persona gran, bé, doncs, no està en condicions, potser, d'agafar el cotxe, anar-se'n a segons quin equipament fora de l'extraradi de la ciutat, agafar un carretó, carregar-lo fins que no el pot carretejar. No, en canvi, doncs, li és molt més fàcil, potser, baixar i comprar...
La botiga del
barri. Que inclús, Escolti, no porto diners, no pateixi, ja m'ho donarà demà, cosa que també... És a dir, que són tot un conjunt de coses que sembla que s'ha de tenir en compte. Per tant, en contra de tot el que hem dit, res. A favor de que hi hagi un equilibri. I sobretot que cada un sàpiga què li convé fer. Que no vagi per uns estímuls que a vegades són enlluernadors, sinó que, per tant, el tema electrònic és molt positiu, és molt necessari, és molt convenient. El comerç de proximitat, tant com l'altre, l'equilibri. Que això és el que haurien de fer una mica les administracions, procurar que en cap moment ningú pugui dominar amb un altre. I acabo amb aquesta segona intervenció. Jo, en èpoques que havia de seguir amb més detall, veia que aquestes, a vegades, grans cadenes, si analitzaves la seva compte de resultats, el que cobraven com a conseqüència d'ingressos financers, com a conseqüència de comprar cash-cash i pagar al pobre proveïdor, a lo millor, ara hi ha una llei que ja ho regula, però a mig any o més, aquests, el que cobraven d'interessos era superior als guanys. Vol dir que estaven venent-ne sota preu. Bé, doncs això em sembla que les administracions són les que han de mantenir una regulació perquè no hi hagi, com en una cursa, ningú quedi fora de la cursa per cops de colzes.
Sembla, a vegades tenim aquesta impressió de que les botigues del barri estan lluitant una mica contra la paret, malgrat, vostè ho diu, Catalunya ha estat pionera també en protegir aquests drets o intentar buscar un equilibri. És així? És com... Vostè és de primer comerç,
parlar,
potser...
És que, clar, parlar de comerç es podríem posar en un món fantàstic, perquè el comerç gran, petit, l'alimentari, el no alimentari... Jo el que no voldria és que quedés, almenys per part meva i suposo que pels altres, ni a favor ni en contra del comerç electrònic.
Vull dir, no.
Nosaltres, vamos, al contrari. Vull dir, crec que hi és i ha de ser-hi, perquè hi ha moltes coses que estan, que són de comerç electrònic. O sigui, entrades d'això...
Que neixen així,
sí,
quasi.
No, que ja està, que han passat al comerç electrònic. Avui les entrades d'avió, hotels, hi ha moltes coses, hi ha moltíssimes que ja s'han canalitzat al comerç electrònic. Per tant, no cal parlar-ne ni bé ni malament. Però sí que m'agradaria reivindicar, quan l'amic Alegre ha parlat de l'acció social, perquè jo tinc molta idea d'això de l'acció social. Mira, als anys 70, ara no, a l'actualitat no, però als anys 70 el comerç va ser un integrador enorme de gent que venia de fora. Als anys 70, ara no. O sigui, la immigració que vam tenir als 60 i als 70, el petit comerç de barri, va ser un element integrador total. Els forns, les pastisseries, la gent allà es parlava, es trobava, gent que venien que no sabien on estaven, perquè veritablement era així. Se'ls donava xupluc, se'ls donava... relació humana. I a mi em sembla que aquesta paraula és clau amb el tema de comerç, perquè ni que sigui electrònic, també hi ha una relació, i té que ser una relació, perquè el dia que es perdi aquesta relació, si no veuríem els carrers que veiem plens de gent ara, aquestes festes, això segueix venent, ells segueixen treballant, però la gent vol sortir, es vol relacionar. I aquest tema de la integració és un tema molt important. Avui no s'està donant.
Justament en això que parla, a mi em fa fredat una mica quan visitem, no sé si a vostès els hi passa el mateix, quan visitem algunes capitals europees, que si un va al centre, quasi sembla que estiguem a la mateixa ciutat, des del punt de vista que les mateixes botigues, les mateixes avingudes... I quan ens apartem una miqueta del centre, llavors és quan trobem aquelles botiguetes petites, diferents, que ens diuen alguna cosa de la ciutat on estem. Això ho guanyen molt les pastisseries, per exemple, com vostè, no, perquè sí. Això sí que no hi ha cadenes, allò, grans cadenes,
vull dir, la pastisseria, no? Precisament, és molt personal, no?, inclús del mestre pastisser que fa els productes, no? No, certament, vull dir, això que comentava el senyor Alegre, doncs, de la ciutat, jo, del tema de la ciutat, si n'hi hagués comerç, no? Jo crec que, per exemple, una experiència, vostè també ho recordarà, Perpinyà, que va ser amb el famós Auchan, que jo, perquè parlant amb els pastissers de Perpinyà, doncs, que hi tenim molt bona relació, vull dir, es van totalment, és a dir, la gent es va desplaçar amb aquest gran d'això, no? I el centre de Perpinyà quedava pràcticament desert, no? Aleshores, això... van tinguer de fer una acció molt forta i molt potenta per tornar a potenciar el comerç de dintre de la ciutat, no? Però bé, això una mica, és que esclar, una mica dèiem que sembla que estiguem una mica uns en un cantó, els altres en un altre.
No, estem parlant de l'evolució que està tenint actualment el comerç.
No, perquè és que inclús les noves tecnologies...
Des de la proximitat fins a les noves tecnologies,
també amb el comerç tradicional li és molt útil.
Sí, sí.
Vull dir que nosaltres, per exemple, doncs vull dir, sí, vull dir, des de tenir doncs, una web normal i corrent, doncs a poder-te, en fi, doncs per allò que et deia dels precisos personalitzats, ens envien la fotografia perquè els hi fem, te'n fan l'encàrrec, vull dir, bé, el client bàsicament ja té una confiança, no? I aleshores, doncs, vull dir, les noves tecnologies les utilitzem per això, no?
Jo ja...
Doncs...
Perdona.
Sí, no,
hi ha una
Alegre.
Qüestió que hi ha experts...
I sí, anem a centrar el tema, en aquest sentit.
És a dir, quan un compra una cosa sap que qui li ha venut i en el cas de que se'n desprengui una reclamació sap on ha d'anar. Què passa? Perquè en aquest moment un entra en un portal, no sap on està aquest portal, si està aquí, està més enllà, dintre de la Unió Europea, o vés a saber on, no? En el cas de que hi hagi un problema, quin grau de garantia té aquest comprador de cara a una possible, diríem, reclamació?
Anem a centrar una mica el tema des d'una pesant més tècnica. Tenim amb nosaltres un expert en comerç electrònic. Jo no volia encarar-ho tant només al comerç electrònic, però ja que ja ens donem, doncs anem a parlar-ne. Senyor Xavier Vallespí, exactament què és el comerç electrònic, què no és... I quins avantatges o inconvenients? Una mica el que apuntava el senyor Alegre. Quina confiança ens pot mereixer?
Vale. Bueno, hi ha diverses qüestions sobre la taula. Començo per la primera, que és comerç electrònic és molt senzill. És simplement el comerç tradicional, però basat en internet. O sigui, en un mitjà que ja és diferent del que existia fins llavors i està basat en el món d'internet i en el món tecnològic. Simplement és això, sota aquesta denominació, s'inclou totes les transaccions econòmiques que hi ha en compra de béns. Llavors, entenc que al canviar totalment la forma de fer aquestes transaccions, hi ha por en el sentit de que no se sap quina protecció hi ha darrere, no se sap si aquella transacció és segura o no segura, quines implicacions poden haver-hi, i en aquest sentit haig de dir que hi ha molta seguretat, més de la que s'imagina al darrere, però també és cert que va variar molt ràpidament i, per tant, tots els sistemes que suporten aquesta transacció econòmica cal que vagin evolucionant a la mateixa velocitat.
I també imagino que una empresa, com una mica ens parlava el senyor Cardona, potser una pastisseria no és completament, totalment electrònica, no? Té una part i un altre tipus de negoci, com ens parlava el senyor Goñi, que hi ha molts tipus de comerç, doncs com les entrades de teatre és totalment electrònic. També depèn el grau, no?
Sí, per suposat.
D'adaptació tecnològica.
De fet, és curiós veure les estadístiques de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, que està situada aquí a Barcelona, que diuen que l'evolució en el comerç electrònic és sempre, tot i la crisi, sempre és positiva. Cada trimestre, cada vegada hi ha més transaccions electròniques, sempre puja, sembla clar el canvi cap al comerç electrònic. Ara bé, qui s'emporten, els sectors que s'emporten la majoria de transaccions electròniques, com ha anat dient, són sobretot turisme, tot el relacionat amb turisme i espectacles. Vale? Tots aquells serveis que al final el comerç electrònic l'únic que ofereix a l'usuari és la possibilitat de accedir a aquest servei. I punt, el servei al final és físic. I llavors, en el comerç electrònic referent amb el comerç tradicional, és a dir, la gent que té botigues i que el que vol és oferir un canal nou de venda, la comunicació amb l'usuari és que es continua demanant. No existeix la possibilitat de vendre, en aquest cas, un pastís o vendre qualsevol altre ben material sense que hi hagi la possibilitat de que el possible comprador no pugui contactar amb el venedor. ¿Vale? I, de fet, mirant-ho des d'una perspectiva històrica, no tinc la possibilitat de contrastar amb els anys 70
amb
o inclús abans, sinó des de la perspectiva històrica del comerç electrònic, en l'última dècada, al principi resulta que les webs i les planes que permetien accedir al comerç electrònic estaven focalitzades a intentar vendre el ventall més gran possible de tots els productes i possibles productes que poguessin haver-hi. I des de fa uns quants anys això ha anat variant. El que demanen els venedors és precisament com poden arribar a contactar amb l'usuari. Ja no només en, comerç, en correu electrònic, això és molt bàsic, sinó oferir a la pròpia web, la denominació aquesta web 2.0 i 3.0, la possibilitat d'oferir controls als usuaris que en aquell mateix moment puguin contactar amb l'altra banda. I que tinguin la possibilitat de comunicar i preguntar i customitzar els seus productes. I això és...
Jo realment és que l'evolució és aquesta, és a dir, apropar el client per mitjans electrònics, apropar el client doncs, a la botiga, a la, fi, vull dir, i en el qual, doncs, des de les webs, o, fi, que puguis anar donant doncs, molta informació, que és a dir, que el client, quan clica a la web, li puguis donar un ventall, no? I bé, però bàsicament és una mica, diguem-ne, més publicitat o relacions públiques que l'acte en si de la compra depèn de quins sectors i productes, no? Evidentment, quan són productes d'una marca concreta, doncs, bueno, és molt fàcil de comprar, no? Doncs el súper, doncs, una caixa d'aquí, un pot d'allà, això que ja tothom sap què és. La cosa que quan vas amb coses al detall, aliments, diguem-ne, del dia a dia, bé, la gent, doncs, bueno, ja hi té confiança, però li agrada veure, no? Una mica, però bé, jo crec que no, la cosa del tema electrònic està bàsicament per apropar el client amb l'empresa. Jo penso que això serà l'evolució que vindrà.
Ara el tema que jo he plantejat de les possibles reclamacions em sembla que també s'ha de tenir en compte.
Sí.
Ara el que en denominem la disciplina de mercat, no?
Quina seguretat
per cobertura
té
del consumidor.
Si nosaltres fem una compra per internet, quina seguretat tenim?
Hi ha dos parts. Primer, que normalment les compres per internet es realitzen a partir d'un mitjà tradicional com és la targeta de crèdit o altres tipus PayPal o similars, que al final hi ha un organisme que regula la transacció en si mateixa. Llavors, si resulta que una possible transacció realitzada, per exemple, amb una targeta de crèdit Visa, no és correcta perquè el producte no ha arribat, la pròpia seguretat, la pròpia garantia de que es poden retornar els diners és el propi organisme, l'organisme bancari que dona la targeta de crèdit. Sí, això sempre.
Això és una garantia.
I, a més, és més fàcil del que els usuaris es pensen, perquè estan obligats els bancs a retornar els diners si hi ha hagut una transacció.
El que passa que no és la imatge que hi ha.
Correcte, és cert. Potser hi ha molta por en aquest sentit, però una realitat. Està regulat, i ja, sigui d'on sigui la plana web al venedor, només per fer la transacció via una targeta de crèdit o via PayPal, hi ha garantia de retornar els diners en cas que el client no estigui satisfet, només per això. Però a més d'això, hi ha una regulació aquí a Espanya i a Europa en general, existeix una regulació en cas que no s'estigui satisfet amb l'adquisició del bé o de la transacció econòmica, es pot reclamar, i a partir d'aquí, bueno, que hi hagi un organisme, igual que en el comerç tradicional, que permeti a l'usuari comprador tenir les mateixes garanties que tindria que si anés en el comerç tradicional.
Sí, l'Agència Catalana de Consum té regulat, en principi, doncs, totes aquestes incidències que hi pugui haver-hi. Sembla que...
Sí, qualsevol... a través de la seva pàgina web, precisament, 3w.consum.cat, que sempre tenim amb nosaltres l'Agència Catalana de Consum els dijous al matí, sempre ens ho diuen, que tot el que qualsevol transacció que es faci per internet
sí,
ha d'haver-hi una adreça física on te poder reclamar i que a través d'ells es pot fer.
De fet, els venedors estan obligats a anar reportant en diferents informes, no sé si amb Alex has tingut alguna oportunitat, però vaja, amb altres empreses que nosaltres li hem desenvolupat al seu portal econòmic, a vegades han tingut, òbviament, problemes amb el transport o amb la venda d'un particular bé i han hagut de reportar i oferir, diguem-ne, tota la informació tècnica de la compra en si per assegurar que allò s'ha realitzat correctament. Per tant, hi ha garanties en aquest sentit de seguretat.
Senyor Àlex Ferreres, ha tingut algun problema amb algun consumidor alguna vegada? S'ha pogut resoldre fàcilment?
Sempre, a mesura que augmenten les transaccions i les vendes, es pot donar algun cas que, doncs, que el client considera que no ha rebut el que havia, el material que havia de rebre, però jo fins ara sempre ho he pogut arreglar directament amb el client. No ha,
és a dir, que estableix no una
de moment una,
proximitat.
Un arbitratge d'una tercera part. Però és cert que si s'arribés a aquest punt de que fos necessari, aquesta tercera part que arbitraria i seria, en el cas de PayPal, dels pagaments electrònics, és tal com deia en Xavi, és la mateixa PayPal que arbitra aquest cas i dona la raó o bé al comprador o al venedor. A la mateixa PayPal li interessa més donar la raó normalment al comprador, perquè ells mateixos es venen com una plataforma en què el comprador està protegit.
Veiem, senyor Vallespí, així és una última pregunta més tècnica, una diferència de públics, m'interessava el que deia el senyor Alegre també, que és molt diferent, doncs, els preadolescents o adolescents de 14 anys amb el públic dels 20 als 35 anys o més grans, no? O de 60 o de 50.
Això és una evidència. O sigui, la gent jove és la que han crescut i la que s'han habituat més amb l'utilització del comerç electrònic, i la gent gran els hi costa més habituar-se perquè estan més acostumats amb el comerç tradicional. Però, vaja, hi ha casos una mica sorprenents. Jo conec, per exemple, el cas meu familiar, els meus pares, els meus oncles, que ja tenen... bueno, correspondrien a la marge d'edat dels 60 anys aproximadament, i que estan perfectament habituats a realitzar transaccions econòmiques mitjançant internet, i que és cert que moltes vegades pregunten, però vaja, que a poc a poc es va consolidant aquest mitjà de comerç i que té molts punts positius i que és absolutament necessari amb els canvis que està tenint l'economia mundial. Ens hem d'obrir i hem d'oferir un comerç electrònic o una possibilitat de fer transaccions de béns molt més àmplia del que hi havia fins ara.
Senyor Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, m'interessaria preguntar-li quina és l'evolució de la integració del comerç electrònic en les empreses de comerç.
Aquí estem parlant de dues coses. Moltes empreses de comerç tenen una pàgina per donar-se a conèixer, no per vendre.
D'identitat.
Sí, exacte. Aquest és un altre tema, no? És l'únic que parlàvem també, no? Jo m'agradaria fer un apunt amb un tema que estic bastant d'acord amb el que ha dit el Xavier. Bueno, estic d'acord amb tot, però evidentment estic bastant d'acord amb una cosa. Nosaltres fem una enquesta en línia sobre hàbits de compra de clients de diferents edats. A tot Catalunya tenim unes antenes posades. I estem detectant, i parlo de botiga física ara, o de magatzem, o de... I estem detectant que hi ha una franja entre 18 i 30 anys que no volen ser ajudats a la botiga. O sigui, què vull dir amb això?
Que quan li ve la dependent, sí, ens diu que el puc ajudar?
No, estic mirant. No. Volen mirar sols, i això ve una mica potser d'estar sols amb internet, per exemple, no? Vull dir, es pot donar això, Es pot donar, però ho estem detectant. En canvi, a partir dels 30, doncs, la gent demana assessorament. O també pot ser que d'aquests 18 a 30 la gent estigui més preparada per saber ella mateixa què vol i llegir-se el que s'ha de llegir. En fi, triar ella més que no que li venguin. Perquè, clar, aquí ens podríem trobar venedors o despatxadors o dependents, vull dir que són tres coses diferents, és allò que parlem una mica de vegades amb el comerç, no? Que ens en podríem anar, una venedora o un venedor és una persona que et ven, i una despatxadora, doncs és un despatxador és el que espera que tu li diguis, bueno, en fi, això és... ara entraríem en uns altres discursos, però bueno, vull dir que sí que notem entre aquests 18 i 30 anys una tendència a l'individualisme, digue-li com vulguis, o no m'ajudi, o no, gràcies, ja m'ho miro jo i ja m'ho repasso.
És interessant aquesta dada.
Aquest fet,
Potser també és que hem viscut, jo m'incloc, tot i que ja surto una mica de l'estadística, hem viscut tant bombardeig, potser, publicitari,
sí,
de venda, que ja també necessitem una mica...
Sí.
O ja no hem perdut credibilitat.
És que la gent compra bastant el que vol comprar.
Sí. I tant.
És
ja
a dir,
no,
que
les circumstàncies
del moment,
cada vegada
dir, malauradament,
sí.
Però en aquest cas, sortosament, fan que la gent el comprar sigui molt més responsable.
Home,
això és així?
Vegada,
això és així.
Sí, la... I ho poso perquè, a més, ho puc posar-ho. El diumenge, no, perdona, va ser el dissabte, a la missa que hi va haver de la Puríssima Concepció pel dia de la Puríssima,
i tant,
a mossèn Cors, que és el que va fer l'homilia, va recomanar a tota la Iglesia que gastessin diners. Diu, cada any us he dit al revés, que no gasteu. Aquest any us demano que gasteu al barri, al mercat que tenim al costat, perquè ens fa falta potenciar a totes les nostres botigues d'aquí l'Eixample. O sigui, us dic,
una
perquè mireu com està
sàvia
la situació, que el propi mossèn, amb la Iglesia plena, com pot suposar la pròpia Iglesia de la Concepció, doncs va fer aquesta recomanació.
Productes de neteja Loca desitja a tots els clients i amics unes molt bones festes de Nadal. I per celebrar-les millor, sortegem tres grans lots, cadascun amb una selecció d'articles de neteja Codina i una panera. Només heu de trucar al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, i deixar el vostre nom i telèfon pel sorteig de productes Loca. Sortejarem els lots durant el programa Tot Sardana del diumenge 23 de desembre. Tu pots ser un dels tres guanyadors. Participa-hi! Quac, quac, quac. Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com.
Ràdio Estel.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. There is
nothing that is wrong wanting you to stay here. Doncs tornem aquí a Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui amb un programa especial, un programa en què parlem de l'evolució del comerç, des del comerç de proximitat al comerç més expansiu, i sobretot aquesta nova modalitat de comerç, nova, bé, no ben bé nova, però que realment s'està integrant d'una manera molt accelerada en els últims anys, com és el comerç electrònic. Tenim amb nosaltres, ens acompanyen el senyor Lluís Alegre, el senyor Alejandro Goñi, el senyor Josep Cardona, el senyor Xavier Vallespí i el senyor Àlex Ferreres, parlant una mica cadascú des de la seva vessant sobre el comerç. Ens parlava el senyor Goñi que mossèn Cors, aquest, la passada Puríssima, deia, cada any els dic que no gastin, i aquest any els dic, gastin, però gastin aquí, de proximitat.
A la botiga del barri, al mercat, ho va dir-ho claríssimament, a més, amb molt de goig per part meva, com pot suposar.
És que això passa com a les carreteres. Està demostrat que si en una autopista tothom va 120 sí, i hi ha un tràfic relativament dens, si els del davant passen a 110, al cap d'uns quilòmetres hi ha una aturada.
Hi ha una aturada, sí, senyor.
Bé, doncs si tothom comprem un 10% menys del que necessitem, i a priori tots ho podem fer, sí, en comptes de gastar 100, en gasto 90, això representa pels proveïdors dalt, els estocs avall, i per tant, crisi. Per tant, la crisi psicològica és una crisi econòmica estudiada. La por de comprar genera, doncs...
Sí que és cert que les circumstàncies són complicades i que potser el comprar per comprar, el comprar a vegades d'impuls, no fa...
La compra responsable, el comprem el que haguem de comprar. Una tiàvia meva, i això a vegades una mica sempre deia, Lluís, has de saber gastar el duro i guanyar el cèntim. Que a vegades el fàcil és fer al revés.
Sí, eh? Sí, sí.
El cèntim, guanyar-lo. Cèntim de l'època de pesseta, no d'euro. I si s'ha de gastar un duro, gastar-lo. I per tant, que la gent gasti el que pugui gastar, òbviament, sense estirar més el braç que la màniga, però la por aquí sí que genera una catàstrofe col·lectiva.
El senyor Cardona ens explicava una mica ara aquest impàs de la publicitat, no? Les adaptacions que fan en el seu sector, ara que sí. ve Nadal, amb els torrons.
Certament, vull dir, els torrons, vull dir, que és el producte típic doncs, d'aquestes diades. Bé, bàsicament, vull dir, la gent, quan en èpoques doncs, d'abundància, la gent fa una barra de torrons de cada tipus, no? A part de que els pastissers hem ampliat el ventall de torrons.
Hi ha de tot tipus, de xocolata tipus, més negra, menys negra.
Més fort, això, amb pralines, etcètera, no? Però bé, bàsicament, ens hem adaptat i, per exemple, doncs, una de les coses que està imposant doncs, és els torrons en porcions, és a dir, bàsicament ja expandim els torrons petits en porcions, és a dir, que el client, com vulgui, doncs, pot escollir una porció dels tipus que vulgui, és a dir, que no hi ha necessitat de que hi hagin a les cases torrons fins a Setmana Santa.
Això és això, fantàstic això, per doncs, les dir,
bé,
racionalització,
això és una forma,
no?
doncs, bueno, d'un consum responsable, de que la gent doncs, gasti el que realment necessiti, no? I això, en fi, això és un tema que ens hi anem adaptant tots, certament.
Ens pensem més les coses quan comprem per internet?
Bé, segurament. Segurament, perquè la compra impulsiva que hi havia en el comerç tradicional probablement no diria que no existeix, perquè conec casos de gent que simplement navegant diu, ah, doncs això m'interessaria i ho compraria, però desapareix una mica, desapareix el comerç, no voldria dir-ho irresponsable, però sí impulsiu, que probablement existia tradicionalment. I per tant...
Ah, seria la compra irresponsable.
Sí, correcte, la compra que s'havia de comprar.
Sí, sí.
I probablement això porta a un altre camí a parlar-ne, perquè des del punt de vista de màrqueting, totes les campanyes publicitàries que existien precisament per incentivar aquesta compra irresponsable o impulsiva, ara canvia completament. La gent quan es posa davant de l'ordinador o davant del mòbil per adquirir algun tipus de bé, o és premeditat, vaig a buscar això en concret, o no, difícilment estarà buscant o comprarà de forma impulsiva. Serà molt més racional del que ho era abans.
De fet, podríem veure un paral·lelisme, no? Abans anàvem a aquella pastisseria del barri perquè tothom deia que feien doncs, el pastís tan bo, o que inclús si feien pa també perquè tenien forn, doncs perquè feien el pa tan bo, no? Llavors tot el barri anava allà, no? I a les xarxes ara, o a internet, moltes vegades, passa això, no? Que tothom parla d'aquell llibre, que tothom parla, o aquell... I al final, doncs, s'acaba comprant, pot ser?
Sí, 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 això és completament cert, però... És un altre vessant, evidentment, el fet de que el boca-orella, que sempre ha existit tradicionalment, ara en el món electrònic, pues, ja sigui via el típic mail que rep o a partir de qualsevol altra campanya de màrqueting, pues, fa que el mercat potencial per un determinat producte sigui enorme, enorme, absolutament enorme. I sí que existeix, evidentment, el fet de que es faci publicitat o que sentis que algú ha adquirit un determinat bé, pues, promou la compra d'aquest bé, a més, de forma molt més massiva que abans, perquè això és el que permet el canal electrònic.
Avui els hi pregunto una mica, què fa falta avui amb la crisi que tenim, que ja hem parlat una mica així amb la boca petita, però que ens preocupa a tots, perquè un comerç o una empresa dedicada al comerç, de l'àmbit que sigui, funcioni?
Que s'acabi l'atur. No, ja t'ho dic. La gent, el públic, no té que portar un subsidi a la butxaca, té que portar un sou. I quan porta un sou, està orgullosa d'ella mateixa, gasta, està segura, perquè en tindrà una altra, però una gent subsidiada amb una paga d'atur no... Moralment està molt baixa de moral, està baixa inclús de cara als seus veïns, de cara a la família, llavors és un mal client, és un mal consumidor.
Per tant... I a nivell, ara una mica diríem macro, bueno. És a dir, fer convèncer en els governants que les polítiques, diríem, radicals d'austeritat porten misèria.
Sí, senyor.
Hi ha d'haver, evidentment, no es pot estirar més el braç que la màniga, en un període determinat. Però a vegades has de... I llavors, en aquest moment, aquesta política tan tancada d'austeritat s'està demostrant que és negativa. Que s'ha d'anar a la disbauxa, tampoc. mai els radicalismes ajuden a sortir de les situacions problemàtiques. Hi ha d'haver un equilibri i llavors s'ha de créixer, perquè si no, aquesta quantitat de persones aturades, pensar que durant dècades no es pot recuperar, això és carregar-nos una generació. I això un país que vulgui ser país no ho pot tolerar.
Aquestes són, també, evidentment...
També només apostillant el que diu el Rei Alegre, bàsicament això és una manca de confiança, és a dir, la gent té por. Aleshores, tot
no veiem el fi.
No, és a dir, bàsicament, inclús vull dir que o que no passi penúries econòmiques, té doncs una mentalitat doncs de retraïment, de no gastar per por. És a dir, que aquí jo crec que, esclar, aquestes polítiques d'austeritat portades als últims extrems doncs creen un clima de desconfiança i de temor. I bé, llavors tot això repercuteix en el...
I ara ja es pot començar a dir que s'està demostrant que no són positives.
No, exacte. Sí, perquè que afecta a tothom en general, això.
I afecta tot el comerç, eh? Sí, vull dir, aquí tot, sí que no ens escapem, aquí no s'escapa ningú.
Cap sector. Vull
dir, sí, està claríssim.
Els nostres oients que ens deuen estar escoltant, que habitualment parlem d'aquest tipus de temes més macroeconòmics, m'agradaria poder-los donar algun consell positiu, si possible, d'experts com vostès, si tenen el seu petit comerç o més gran, on treballen, o bé fan compra a través d'internet. Què els aconsellarien? Perquè el seu comerç vagi bé o per desenvolupar-se. Senyor Àlex Ferreres, vostè que té un negoci que li funciona, a més el va posar en meitat de la crisi, és un èxit per a aquest país, un home de confiança.
Els emprenedors surten en èpoques de dificultat, sí. I per tant els hem de felicitar.
Quin és el seu secret?
Mira, si hagués de resumir en una paraula un consell per emprenedors que vulguin iniciar una botiga virtual, de comerç electrònic. No sé si es podria també traslladar aquest mateix consell a la botiga física, perquè jo la desconec, però per la meva experiència personal recomanaria especialització al màxim. O sigui, si estàs a internet, hi ha tantes altres botigues virtuals que estan competint amb tu que has d'intentar oferir alguna cosa molt, molt concret. Que tinguis pocs competidors i que si hi ha algú que està buscant allò, pues, si siguis una de les poques opcions que hi hagi, però
si el millor, ja em refereixo el teu.
Exacte, però em refereixo ja a nivell mundial, jo en el meu cas m'he especialitzat en són miniatures de metall molt petites, de temàtica fantàstica, així doncs monstres mitològics i això. És un article tan concret, tan específic, que és que si no algun client que estigui buscant això, si no ho troba a la meva botiga, té poques opcions en tota la xarxa. És a dir, igual hi ha altres 5 o 6 botigues que tinguin concretament aquest tipus d'article. Jo crec que això és el que m'ha permès sobreviure. Si hagués volgut abarcar més, que és el més llaminer, no?, de voler oferir més, pues, diversificar més, i que a la llarga sí que s'ha de fer, però si hagués volgut inicialment ja abarcar massa, potser aquí és on m'hauria estavellat una mica. Per tant, recomano això, especialització.
El senyor Gonyi, de Viment Comerç, va fent que sí amb el cap.
No, que té tota la raó, l'especialització, i a més, el que passa que el món és tan gran que aconseguir una exclusiva o una posició de domini és molt bonic, vull dir que, per tant, molt bé. Ara, jo a les botigues, si em permet, en aquest moment tan difícil, perquè la dificultat de la crisi és que portem 5 anys. Perquè a les crisis n'hem passat moltes. El que passa és que la crisi, la importància és la durada. I sobretot pel petit comerciant,
Ja costa de carregar.
Ens ho hem menjat quasi tot. Però jo crec que ara caldria fer un esforç, que és renovar botigues. Vull dir, ara es tindrien que renovar botigues. Fer obres, canviar, posar llum.
Animar.
Sí, perquè ens animaríem els propis comerciants, animaríem un sector, que seria el sector de la renovació de botigues, que és un sector important, entre molta gent, és com les cases, quan es fa una casa, entre molts sectors, no? I llavors, escolta'm, professionalitzar-nos al màxim, que aquest és un altre tema que un altre dia podem entrar-hi.
Sí, però, Àlex, això, vull dir, bàsicament per aquesta modernització,
home,
fan falta diners,
no, evidentment,
el crèdit,
evidentment.
El crèdit no flueix
ni
amb garanties.
Que anava a tancar, perquè hi ha problemes, sí, amb gent que té bons negocis, i no es pot tirar endavant per manca de finançament.
És a dir, intentem transmetre un missatge d'ànims, de procurar seguir fent bé la nostra feina,
sempre.
I anar renovant,
sempre.
Millorant,
corroborant
dins
el que diu
del que podem.
Ferreres, és evident que, ja, bàsicament, també durant molts anys, o bé ara, exactament, hi ha com una excessiva polivalència dels negocis, és a dir, hi ha botigues que venen de tot, no? I la veritat és que poder ho venen de tot malament, no? I aleshores, jo penso que, sí, a vegades no cal abarcar tant, al més menys i bé. No?
L'especialització. Doncs ho tanquem aquí perquè se'ns acaba el temps. Moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de Comerç, Consum i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Gràcies a vostès.
Senyor Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç.
Moltes gràcies.
Senyor Josep Cardona, secretari del Gremi de Pastissers.
Moltes
senyor
gràcies.
Xavier Vallespí, expert en comerç electrònic i director de projectes de Diprotec.
Moltes gràcies.
I senyor Àlex Ferreres, propietari de Còmics i Ninots. Moltes gràcies,
gràcies
per haver-nos acompanyat, a l'equip que ha fet possible el programa d'avui. Avui, com sempre, el suport de l'Agència Catalana de Consum i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ha estat un plaer. Ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent, dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.